Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
012. La Generalitat al teu costat. Per garantir el dret a l'habitatge, la Generalitat ofereix eines i recursos. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb problemes hipotecaris. Ofereix ajuts al pagament del lloguer i ajuts urgents en situacions inesperades per evitar la pèrdua de l'habitatge. I adjudica habitatges públics en lloguer social a persones amb dificultats per accedir-hi. A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del teu municipi t'ajudaran a trobar la millor solució. Troba més informació al web agenciahabitatge.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda de la nostra setmana d'aquests dies ja de desembre tenim el dia 7. Monsenyor Said Meneses participa en la Vetlla de la Immaculada a les 21:30 a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, patrona de la província eclesiàstica. El dia 8, el dia de la Immaculada, Monsenyor Said Meneses presideix la missa a les 12 del migdia a la catedral, amb motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció. També comencen les convivències dels seminaristes de la diòcesi, que durarà del 8 al 9 de desembre. I el dia 11, Monsenyor Said Meneses presideix la missa a les 12 a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró de Vall, amb motiu de la festa patronal de Santa Eulàlia, i administrarà el sagrament de la confirmació. I fent un breu repàs als tuits d'aquesta setmana del nostre bisbe, el dia 25 feia aquest tuit sobre la visita del president de Vietnam, comunista, que ha visitat el papa, i diu el tuit: allí crece el número de cristianos, 7 millones de católicos sobre 90 millones de habitantes. Alegrem-nos d'aquesta esperança, d'aquesta bona notícia. El dia 26 de novembre parla el nostre bisbe del gran recapte d'aliments de Catalunya amb 26.500 voluntaris i 2.500 punts de recollida d'aliments, que sabeu que és un gran ajut en aquests dies de Nadal per tots aquells grups que es dediquen a repartir solidàriament els aliments als que més ho necessiten.
La carta de navegació.
En el cant tercer de la Divina Comèdia de Dante Alighieri, poeta italià, descrivia l'any 1300 l'infern i col·locava al seu dintell un rètol que deia: perdeu tota esperança. Forma part essencial d'una vida sense sentit i desgraciada la pèrdua total d'aquesta virtut. La qüestió no és només tenir esperança, sinó on es recolza l'home per poder-la sostenir. Podríem dir d'alguna manera que les persones i les societats es defineixen per on situen els fonaments de les seves esperances. I la fortalesa de les seves esperances es juga en la fermesa dels fonaments sobre els quals se sosté. Els creients sabem que el fonament de la nostra esperança és Déu, el seu amor, les seves promeses, el seu poder. Ni res ni ningú pot oferir a l'home uns fonaments tan estables i tan segurs. Però això ho vivim en lluita amb el món que ens envolta, que en rebutjar Déu acaba perdent l'esperança sòlida que necessita per viure. D'això tan important ens en parla el nostre bisbe en la seva carta dominical, que ens acompanyi en la pregària i la meditació d'aquests dies d'Advent. Escoltem-lo.
Déu vos guard. El temps d'Advent és una crida a fer reviure l'esperança. L'Advent ens convida a viure amb l'esperança certa que és Déu el qui portarà les aspiracions humanes a plenitud. Per Advent, contemplem com Déu és el protagonista de la història. En aquest temps, l'Església ens convida a posar l'esperança en Déu, no en nosaltres mateixos. Però després d'afirmar el que he dit, em pregunto allò que potser també es pregunti el lector o l'oient d'aquesta carta dominical. On viure i alimentar aquesta esperança en la nostra societat secularitzada? El professor Olivier Clément, a qui em vaig referir en un comentari anterior, en el seu estudi sobre la missió dels cristians en la societat d'avui, és taxatiu quan afirma: «Estic plenament convençut que la secularització està destinada a perdurar». Aquest intel·lectual, que és com un pont entre Orient i Occident en la teologia i l'espiritualitat, opina que la tradició judeocristiana no ha de tenir cap por del fenomen social de la secularitat, perquè, com diu ell, en el fons aquesta societat secularitzada no li és estranya al cristianisme. Amb tot, aquest professor confessa també que la secularització té efectes terribles i entre aquests assenyala el desenvolupament de la raó instrumental que desintegra les grans referències simbòliques. I entre aquestes cal situar, sens dubte, la capacitat humana d'obrir-se a l'esperança i a un futur millor. La capacitat de confiar, d'adherir-se en la fe a un Déu bo que té a les seves mans el bon desenllaç final de la nostra història personal i col·lectiva. La cultura secular no en sap res d'això, i els cristians hem de viure en la nostra cultura. El pare Lluís Duc, monjo de Montserrat, assenyalava en la lliçó inaugural del nou curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona que provisionalitat i desconfiança són els dos eixos al voltant dels quals gira la societat moderna. D'altra banda, destacava que l'actual crisi de transmissions culturals afecta de manera igual tots els sistemes que tenen vigència en les nostres societats: religió, política, escola, família, cultura, comparteixen una irrellevància creixent de les seves ofertes i referències. Pel que fa a la religió cristiana, el pare Duc lamentava el gran analfabetisme religiós que, almenys d'entrada, fa impossible a molts dels nostres contemporanis tota possible forma de confessió religiosa cristiana. Què hem de fer davant d'aquesta anàlisi? Crec que avui més que mai necessitem amb urgència tenir unes comunitats confessants, o sigui, uns àmbits humans reduïts on ressonin i es facin vivència els símbols i les expressions de cada tradició religiosa. I entre aquestes comunitats confessants, pel que fa al cristianisme, crec que la família i la parròquia estan cridades a realitzar aquesta transmissió de la fe amb una calidesa i autenticitat especials, centrant-se en els seus continguts essencials. Aquesta setmana celebrem la festa de la Puríssima i els nostres carrers ja respiren aires nadalencs. És cert que els seus símbols, més que la fe, sovint semblen invitar al consumisme, però no perdem l'esperança que amb tot això la societat es digui a ella mateixa que no pot quedar tot reduït a la raó instrumental de la nostra dura societat de cada dia, perquè el cor té raons que la raó desconeix.
El passat cap de setmana, 26 i 27 de novembre, van tenir lloc al Bisbat de Terrassa les Jornades Transmet, que en la seva cinquena edició el títol, el motiu, el lema és «Viure la misericòrdia i la justícia per la nova evangelització». Hi va haver a les 11 del matí la inauguració de les jornades del dia 26 de novembre, com dèiem, dissabte, amb una conferència marc, Justícia i Misericòrdia per la nova evangelització, a càrrec de l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i, podríem dir, metropolità de la província eclesiàstica de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu i Barcelona. Compartim amb vosaltres unes primeres paraules que ell va pronunciar en aquesta conferència sobre justícia i misericòrdia per la nova evangelització.
Bon dia a tots. Moltes gràcies per la vostra presència. Veig que treballeu molt. Ja són 5 jornades, no? La cinquena. Molt bé, fantàstic. Això dona el sentiment d'església, de comunitat que camina junta, i això és una bona cosa. Me n'alegro. Deia el bisbe, parlava d'aquesta visita pastoral amb l'associació de veïns, i no sabíem molt bé si el bisbe coneixia el pensament de la gent, i nosaltres no sé si la gent té un bon pensament de què és el que és un bisbe, perquè nosaltres creuen que no sabem el que pensa la gent, però no sé si la gent pensa bé de nosaltres, els bisbes, perquè estava pensant quan ho parlaves, quan ho deies, jo me'n recordo que vam tindre, no sé si tu hi estaves en aquesta reunió, una reunió que vam tindre un grup de bisbes amb un grup de socialistes fa uns anys a Madrid. Poc per a posar ponts entre l'Església i l'esquerra espanyola. Bueno, i una de les idees que van sortir allí, ho van parlar ells, és que dintre de l'esquerra, militant la política, ho tenien, no sé si en aquest moment encara ho tenen, jo penso que sí, una idea clara que és fer una separació sempre entre jerarquia i poble. Tot el que és poble és bo, tot el que és jerarquia és dolent. Per això tu deies, Càritas és la cara amable de l'Església, però la gent no ho troba com que és l'Església. Per això aquest treball que fan els de Càritas, i no, és l'Església, és la comunitat, la mateixa Església, això. L'acció social i caritativa d'alguna manera es visibilitza ara en el compromís del Papa Francesc. Es veu que ell, representant de Jesucrist, de tota l'Església, està més proper de la gent que pateix, i es veu aquesta unió entre Església i la pobresa i la societat. Però si no fan aquesta diferència, ens volen separar. Però els mateixos capellans fan el mal. Perdó, ja anava a posar els capellans. El mateix clergat fa la mateixa cosa. Jo me'n recordo quan era... Em van nomenar bisbe de Saragossa, l'any 96, vaig a una reunió d'arxiprestat i parlant, atacaven els bisbes, que no funciona bé. Deia abans de començar la reunió que el professor de moral de Saragossa deia que es pot criticar la jerarquia a l'autoritat. És normal, sinó què fem? Quan hi ha una reunió i prenem el cafè, si no critiquem els de dalt, polítics, l'alcaldessa, l'alcalde, el bisbe, no té sentit. De què parlem? I aquest professor de moral deia sempre al seminari de Saragossa, podeu criticar el bisbe, el vicari general, està bé. Això dona, com diria jo, una bona digestió, allibere de les tensions, però, ojo, milloreta sol. Tot el que passa de millora podria ser pecat venial. Bueno, jo els deia als capellans de Saragossa, que eren els meus companys, he sigut sempre capellà de poble, parròquia, d'arxiprestat, i els deia, bueno, ara me'n vaig, ja podeu criticar un rato. El bisbe auxiliar i el titular, ja teníem ganes, marxa, i ara criticarem. Bueno, però me'n recordo que un dia ho diu, escolta, és que tu, primera reunió que anava jo, és que tu no pots entendre el que fem aquí a un arxiprestat, perquè vosaltres, els bisbes, no sabeu el que passa a un arxiprestat. Dic, escolta, t'has enganyat d'oficina, Treballàvem al mateix arxiprestat durant 15 anys. Ai, tens raó, ja ho havia oblidat. Vull dir que tenim aquest xip sempre de que els altres no entenen, no estan en contacte. No, home, no. Els pastors, home, hi ha de tot. Però els pastors, els bisbes, els vicaris, el rector, estem en contacte amb la gent. No sempre suficientment, però bueno. I això me fa pensar també en aquesta estima que tenim que tindre a l'Església. I una trobada com aquesta, faig una petita introducció, bueno, fins a quina hora tinc? Perquè jo me'n val...
No, no,
al Metropolita. ¿Qué hora es, señor obispo? La que usted quiera, señor arzobispo. Hasta las 12, ¿eh? Tampoco. No, pero si no tengo tiempo ni para dos tres planes. 12:15, venga. Pero... Ah, muy bien, gracias. Es más generoso y misericordioso que el bisbe. Muchas gracias. És que aquesta història també m'ha vingut al pensament quan parlava el senyor bisbe. A Galícia, fa uns anys, un nen de 8 anys o 9 anys arriba a casa plorant a migdia. No la coneixes, aquesta història? Arriba plorant i la mare el sent plorar. Què t'ha passat? T'ha castigat el mestre? No. Has caigut? No. T'han pegat els nens? No. Doncs per què plores? La mare intel·ligent. Ja va descobrir que era per una altra raó. I baixa el cap i no diu res. T'han dit alguna de mi? Diu, sí. I què t'han dit de mi? Dis-me-ho, la mare ho esperava. Que tu ets fea. I tu què creus? Realment tu ets fea. La mare tenia tota la cara plena de cicatrices, d'arrugues. I de cremades, estava la cara cremada. La mare esperava aquest moment. Seu aquí a costat meu. Mira, quan tu tenies apenes 6 mesos, jo vaig anar a comprar, tu estaves dormint, al teu llitet, estaves dormint, em vaig anar a comprar, i estan a la tenda, van vindre les veïnes, la teva casa està cremant-se. Vaig deixar tot, només vaig pensar en tu, i corrent vaig anar a casa per traure't de la casa que les flames pogués atacar-te. Quan vaig arribar, la casa estava cremant-se per tots els costats, era de fusta. No em deixaven els veïns entrar, però jo vaig entrar. Em vaig agafar, em vaig unir al meu pit, i en aquest moment... un tronc cremat va caure damunt de mi, vaig caure a terra, et vaig cobrir amb el meu cos, però la cara es va cremar totalment. Però et vaig salvar. Estava content. El nen va entendre tot, 8-9 anys. Va agafar el coll de sa mare i li va dir, mamà, tu no eres fea, tu eres la més guapa del món. Va omplir de petons a sa mare. Plorant. Quan me van contar aquesta història vaig pensar a l'Església, nostra Església, que és molt vella, té moltes arrugues, té molts defectes, que són els teus i els meus. En la història de l'Església, quants pecats, quants defectes, però ella és la mare, que ens ha salvat i ens ha guardat el millor tresor, que és Jesucrist. I ens l'ha donat a nosaltres. I no estimem a l'Església. No l'estimem prou. Aquesta Església està formada per tots nosaltres, bisbes pecadors, religiosos pecadors, laics pecadors, però tenim la columna vertebral, que és la millor, que és Jesucrist, que és el tresor. Aquesta Església, la que tenim que estimar i donar testimoni d'aquesta Església al món. Terrassa, Barcelona, a Logronyo, per tot arreu. Amb joia, sense por i sense complexe. Bueno, doncs aquesta trobada és una trobada d'Església. Bueno, passem a lo que m'heu demanat, que és viure la misericòrdia i la justícia per a la nova evangelització. Els bisbes espanyols, en la instrucció pastoral sobre l'Església, servidora dels pobres, que va ser aprovada l'any 2015, fèiem referència al context actual que ens interpel·la a tots els cristians, assenyalant les noves pobreses que es donen actualment, com la de les famílies empobrides i els fluxos migratoris, també la corrupció com un mal moral que afecta la nostra societat i és, en el fons, un empobriment espiritual. A tot això hem arribat a partir d'uns factors que ho expliquem aquí en aquest document Església Servidora dels Pobres. No sé si el teniu tots en castellà o en català. Si no el teniu, el teniu que comprar. No hi ha ganància per als bisbes, i per l'arquebisbe de Barcelona tampoc. No és car, no sé jo quant costa, però jo penso que com una cervesa o alguna cosa així, no molt més. I cerveses al cap de setmana ja en bebeu alguna, no? No, alguna no, però un cafè o unes aromes de Montserrat també costen cares. Bueno, pues, el podeu llegir perquè és un d'aquests documents que em diuen sempre aquest s'entén bé, perquè vosaltres heu agafat un altre llenguatge, els bisbes, en aquest document. Ah, és que ho han preparat els de la Comissió de Pastoral Social, allà on estem tots junts, els dos bisbes, d'aquí. Bueno. I a tot això hem arribat, dic, a partir, o diem els bisbes, a partir d'uns factors que ho expliquen, com són la negació de la primacia de l'ésser humà. Això és molt important. Han perdut aquesta mirada de que el centre de la vida econòmica i social és l'ésser humà. Avui potser sigui el gosset, la mascota, però no l'ésser humà. Jo me'n recordo quan estudiava a Bèlgica, ja fa la tira d'anys, alguns dels que hi ha aquí potser encara no havien nascut, l'any 66-67, anava pel carrer, la gran avinguda de Boulevard du Midi, i de pronte sento bom, un frenasso i un cotxe que havia atropellat a una persona. Era a terra i anava amb el gosset. I tota la gent cridant, que estava a la acera, le chien, le chien, le chien. Jo, que venia, encara vivia Franco, llavors, aquí no teníem ni manifestacions, ni vagues, ni res. Jo venia d'un món innocent, com era Espanya en aquell moment. Bueno, més a part. Jo dic, però què diu aquesta gent? Le chien, el gos. Si hi havia un home allí, sota les rodes del cotxe, tirat a terra, tota la gent anava a buscar el gosset, el pobre, que patia, i l'home aquell es va quedar tot sol. Jo dic, han perdut la humanitat. Avui és el que passa, també. Avortament, immigrants, però el cuidado del gosset. Mira que es passa hores amb el gosset. Es vesteixen una robeta per a l'hivern que no tingui fred, l'estiu unes plometes més finetes, i el menjar, l'ésser humà ha perdut. És la negació de l'ésser humà. I el rei de la creació és l'home, l'ésser humà. Bueno, o tenim també, hem arribat en això, en aquesta instal·lació acceptada per tots de la violència. Violència a l'Orient Mitjà, tant matant i matant, i no reaccionem. I de quan en quan un discurs, però estan matant a molta gent a l'Àfrica, no surten mai als mitjans de comunicació. I la violència que s'instal·la dintre de les nostres comunitats, violència. Jo m'agrada més dir violència familiar, l'home i la dona, violència en les institucions polítiques i socials, violència contra els innocents. Estem rodejats, envoltats per la violència. Parlar en aquest context de violència i de negació de l'ésser humà, parlar en aquest context sobre la justícia i la misericòrdia i la seva correcta aplicació, no sempre és fàcil.
El Papa Francesc, en la butlla, el rostre de la misericòrdia, de convocatòria de l'any de la misericòrdia, hi fa referència, mostrant aquestes dificultats i el perill de caure en un legalisme exacerbat que no tingui en compte la persona humana. En aquesta conferència d'avui tractarem, doncs, d'aquesta relació entre justícia i misericòrdia o caritat. I començarem la reflexió amb les aportacions dels raders pontífecs i dels documents de l'Església més recents per tal d'arribar a esbossar pistes d'actuació i camins d'orientació. Primer capítol, primera part de la meva charla. Justícia i misericòrdia en els raders pontífecs. La relació entre justícia i misericòrdia en el magisteri de Sant Joan Pau II. Un dels documents magisterials citats expressament en la butlla El rostre de la misericòrdia és la segona encíclica del Papa Sant Joan Pau II, que dedica precisament a la misericòrdia com un atribut diví. Dives in misericordia, ric en misericòrdia, que va ser publicada l'any 1980. I Sant Joan Pau II situa aquesta reflexió des de la definició de cada un d'aquests dos conceptes per tal de, en un segon moment, establir la seva relació. Mireu, a l'apartat número 12 d'aquest document es titula «N'hi ha prou amb la justícia? N'hi ha prou per a conviure amb la justícia? Tot es pot resoldre amb la justícia?» El Sant Pare, després de declarar que l'Església comparteix amb els homes del nostre temps aquest profund i ardent desig d'una vida justa sota tots els aspectes, és plenament conscient que molt sovint els programes que parteixen de la idea de justícia i que han de servir a posar-la en pràctica en la convivència dels homes, dels grups i de les societats humanes, en la pràctica pateix deformacions, per més que successivament recorrin a la mateixa idea de justícia. L'experiència demostra que les altres forces negatives, com són la rancúnia, l'odi i fins i tot la crueltat, han passat al davant de la justícia.
I fins aquí una primera part d'aquesta conferència de Monsenyor Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, en la jornada es transmet el dissabte 26 de novembre. Properament, doncs, també compartirem amb vosaltres algun altre fragment molt interessant d'aquesta mateixa conferència. I en aquest temps d'Advent, en la nostra corona radiofònica d'Advent, encenem la segona espelma. Cada espelma va acompanyada d'una pregària que d'una manera particular i amb aspectes diferents ens ajuda a preparar aquesta vinguda del Senyor, ell que és la veritable llum. Aquest segon diumenge, quan encenem aquesta segona espelma, resem el següent. Els profetes mantenien encesa l'esperança d'Israel. Nosaltres, com un símbol, encenem aquestes dues espelmes. La soca tallada està rebrotant. El desert està de festa, l'estepa floreix. La humanitat sencera s'estremeix perquè Déu s'ha sembrat en la nostra carn. Que cadascú de nosaltres, Senyor, us obri la seva vida perquè hi broteu, perquè hi floriu, perquè hi naixeu i mantingueu en el nostre cor encesa l'esperança. Veniu, no trigueu més, Senyor. Veniu, Salvador.
Adéu-siau, que tornarem a remar.